Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Abans de l'arribada de Johan Cruyff en aquest estudi, els propers minuts volem aprofitar per parlar d'economia, precisament de Podem i del Barça, amb el professor Sala Martín. Professor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, com ho faràs, això de votar, el diumenge?
Doncs intentaré venir, que no sé si puc.
Sí?
Sí.
Bueno, perquè, és clar, votar a Nova York?
És que estic de camí de Sud-amèrica.
Estic ara mateix
entre Nova York i anant cap a Mèxic, després haig d'anar a Colòmbia, a Perú, i després igual passo per Barcelona de tornada.
Déu-n'hi-do. Escolta, deixa'm parlar de Podemos, ara que n'hem parlat una estona. Si són certes les previsions, tant una enquesta del País, com diuen que la que sortirà en breu del CIS, es podrien convertir en la força més votada a Espanya en unes eleccions generals, estaríem parlant d'intenció directa de vot. I val la pena fer algun repàs de les seves principals propostes econòmiques, entre altres, per exemple, la renda bàsica universal, volen avançar l'edat de la jubilació als 60 anys o fer una jornada laboral de 35 hores setmanals. Això són mesures factibles? Tu creus que, Xavier, que això es pot posar en pràctica ni que sigui en part?
Jo crec que són unes males idees. Posar-los en pràctica, pots posar en pràctica si després estàs disposat a arruïnar la gent. A veure, la renda bàsica universal, si tu fas els càlculs del número de persones que hi ha a Espanya i el número d'euros que els dius que els hi pagaràs, doncs resulta que no hi ha prou calés. L'edat de jubilació en aquests moments... la Seguretat Social té dèficit perquè, diguem, hi ha més, cada vegada hi ha més avis en relació al nombre de joves per culpa del baby boom, i tots els països del món estan pensant en retardar l'edat de jubilació. Per tant, anticipar els 60 anys aniria en direcció contrària. Jornada laboral de 35 hores està basat en la teoria falsa de que les hores de treball en un país són fixes i, per tant, les hem de dividir perquè tothom pugui treballar. La manera de crear ocupació és crear llocs de treball nous, crear noves hores, augmentant la productivitat, fent coses noves, coses diferents, i no pas repartint la misèria. Els francesos ja ho han intentat i se n'arrepenteixen, i per tant cap d'aquestes mesures, diguem, és una solució màgica. Són antigues mesures franceses que no solucionen res.
Mira, fixa't, avui el diari Expansió publica el programa electoral de Podemos i, per exemple, diu que es permetria ocupar vivendes buides, nacionalitzar sectors, auditoria tot el deute públic, això el que deia, despenalitzar l'ocupació de vivendes buides, això que comentava, en jubilació als 60 anys...
Sí, tot això està molt bé. A veure, jo veig una cosa positiva de tot això, eh? I és que per primera vegada veig una cosa que entenc que fins ara no en tenia, perquè, escolta'm, en aquest país, amb lo malament que es gestiona, que s'ha gestionat, aquest cas, vull dir, en Espanya, amb lo malament que s'ha gestionat la crisi econòmica, tant el PSOE com el PP, amb l'enorme quantitat de corrupció que hi ha per tot arreu, que la gent no castigués els seus líders polítics a través de les eleccions, a través de no votar-los a les eleccions, això sempre m'havia semblat estratosfèric. Per tant, el fet de que Podemos aparegui com una eina de càstig, a mi això em sembla positiu. Vol dir que la gent està viva, la gent reacciona. Ara s'ha d'anar amb molta cura perquè, clar, moltes d'aquestes promeses són demagògiques i no es podran complir. O sigui, la renda bàsica universal no hi ha calés i punt, per més que diguin que sí. I, per tant, com a càstig està bé, com a mesures de, diguem, racionals per sortir de la crisi, em semblen una bestiesa.
Abans d'anar a parlar del Barça, deixem dir que avui... aquest dimarts, el Banc Central Europeu es converteix en el regulador de tot el sistema financer europeu. Aviam, amb tot això es pot dir que s'acabarien ja situacions com les que hem viscut a les preferents, per exemple?
No.
No.
No, no. Això vol dir que hi haurà una altra persona, un altre grup que regularà, però que no té cap garantia de fer-ho millor que el Banco d'Espanya. De fet, al començar la crisi, no sé si recordeu que tots els grans savis del món mundial deien que Espanya era el país més ben regulat des del punt de vista financer, i fins i tot els Premis Nobel que deien que, escolta'm, que s'havia d'imitar Espanya, perquè quan resulta que als Estats Units va caure la crisi i Espanya encara no, i Espanya no havia comprat, o Banco d'Espanya no havia permès que es compressin aquelles coses tan tòxiques que eren els bonus subprime dels Estats Units. I tothom admirant els espanyols, resulta que els espanyols havien comprat una cosa que encara era més tòxica que els bonus subprime, com eren les hipoteques de cases fantasma o d'edificis fantasma a la Costa del Sol. Per tant, els reguladors, això el que indica és que els reguladors no tenen ni idea del que fan, no tenen molt poca idea del que fan, i això és veritat pels espanyols i és veritat pels europeus, i per tant el fet de que els europeus passin a regular i a supervisar el sistema bancari no garanteix que no es produeixin més bestieses com el tema de les preferents.
Xavier, deixa'm parlar de l'acció de responsabilitat. Bé, ja sé bien la teva opinió, perquè vam escoltar amb el Toni, com sempre, la setmana passada, al versió RAC1, però és evident que això va amb una evolució tremenda. Les últimes hores hem sabut dues coses. Una, la decisió de la Junta de Bartomeu de deixar estar el tema dels avals, però en canvi recorre l'acció de responsabilitat, i d'altra banda el que ha dit aquesta nit a TV3 el propi president del Barça. Aviam, anem per la primera part. A tu què sembla aquesta decisió de la Junta Directiva del Barça d'evitar que tingueu que pagar aquests 2,9 gairebé 3 milions d'euros pel tema dels avals, però en canvi recorre l'acció de responsabilitat?
Ara, jo no havia de pagar, jo no estava en el tema dels avals, eren uns altres directius, però sí que... A mi em sembla normal, perquè ells el que han fet és normal que ho recorrin, la gent no vol que facis mal als directius, la gent ja està cansada de tot això, però clar, ells s'han ficat en una trampa, que és la trampa que els ha fotut el Faust a la resta de directius, que és, bàsicament, s'han creat la pel·lícula de que l'economia del club estava molt, molt, molt malament i ells l'han salvat. Han vingut d'Àngels Salvadors i han salvat. Clar, ells, vista la catàstrofe esportiva, ells van heredar el millor equip de la història i tots veiem el que ha passat, vista la catàstrofe social, el Barça té aquí a la samarreta un nom d'un país que s'ha demostrat que financia aquests assassins dels Estat Islàmic, aquests que tallen els caps de la gent davant de les càmeres, davant de la catàstrofe de pèrdua de gairebé 30.000 socis des de que va marxar a la porta, del desprestigi per haver perdut UNICEF, del desprestigi de tornar als boixos nois. Per tant, vista la catàstrofe esportiva i vista la catàstrofe social, ells han muntat un relat que era... estava basat en el que van heretar una situació econòmica catastròfica i gràcies a una sèrie de mesures doncs van aconseguir salvar-lo. I ara el Barça ja tenia tants calés que es podia gastar centenars de milions, com s'ha gastat aquest any, comprant jugadors. Clar, aleshores ve el jutge i diu, escolta, no és veritat que el senyor Laporta perdés calés, no és veritat que la situació era tan catastròfica, i això els hi escunyava una mica tot, perquè no, l'única cosa bona que havien fet era l'economia, i ara resultava que això era fals. Per tant, gairebé estaven obligats a defensar-ho, a recórrer-ho, perquè si no, bàsicament, deien, no, què hem fet, no? Bàsicament es quedaven sense res. I per tant, a mi no em sorprèn gens que ho hagin recorregut.
Perdona, Xavier, parlaves d'una trampa del Javier Faus a la resta de directius, és a dir, acuses directament el Faus de ser l'instigador d'això.
Bueno, el Faust és el que ha sortit sempre a dir això, és el que sempre parla de que la gran catàstrofe econòmica, ell és el que va reformular els comptes, és el que va dir, el que va mentir, dient que quan van arribar no hi havia calés per pagar i que van haver de demanar un crèdit, cosa que és mentida, etcètera, etcètera. És a dir, l'espectacle aquest de la catàstrofe econòmica és una cosa del Faust, sí, sí.
Escolta'm, el Bartomeu, el president del Barça, ha dit aquesta nit a TV3 que haver deixat estar l'acció de responsabilitat hauria estat una mesura populista.
Sí, jo crec que menteix. És veritat que tothom volia que ho deixés, perquè ningú vol que els directius que van fer aquell gran equip de les sis copes i d'haver guanyat tot, no? Doncs la gent no els hi vol fer mal. Clar, el que és populista és dir, els portarem als tribunals, no els hi volem fer mal, no volem anar contra ningú, però els portarem als tribunals, i en cas de que surtin perdedors, en cas de que hagin de pagar, doncs nosaltres ja els perdonarem. Això és populisme, El que no és populisme és el que fan és defensar aquesta estratègia. La raó per què ho fan, insisteixo, és per tornar a defensar la idea de que l'economia estava fatal i ells l'han hagut de salvar. No hi ha més. Però a mi m'agradaria ressenyar una cosa, que és quan aquest judici era un judici de responsabilitat. I ara el president avui ha dit això de Soge Cable, que hem de recuperar Soge Cable, no sé quantos, però el tema és que la Porta només dona pèrdues en el total del seu mandat si se sumen els 63 milions de la temporada del 2003, quan l'equip que hi havia, el Rochenbach, el Giovanni i tots aquells, que valien 63 milions, de sobte la nova junta diu que no valen res perquè no els faran servir i, per tant, perden 63 milions. La junta de la Porta, la junta de la Porta no vol dir res, són les persones que hi ha a les juntes de la Porta. Les persones que hi havia en aquella junta, que no són les persones que estan avui acusades, són les que van prendre aquella decisió. I entre aquelles persones hi havia 5 directius que estan avui a la junta, entre els quals hi ha el Bartomeu, entre els quals hi ha el Faus, entre els quals hi ha el Moix, i també hi havia el Sandro Rosell. I a mi m'agradaria que algú li preguntés al senyor Bartomeu, el proper dia que el veieu, si realment creu que aquelles pèrdues que van causar les seves decisions són responsabilitat meva, per exemple, quan jo no vaig arribar a la junta fins 6 anys més tard. És a dir, aquells 63 milions que es perden l'any 2003 per culpa d'una decisió que prenen ells, aquella junta...
Però això seria, és d'una obvietat tan gran que és que no va faltar ni que ho comentis.
No, però pregunteu-li, perquè és que ningú els hi pregunta. I a mi m'agradaria que respongués sense que se li escapés el riure. Escolti'm, vostè realment creu que el senyor Sala Martín i la senyora Uranic i el Rafa Juste i tots els que van arribar 6 anys més tard són responsables de les pèrdues que es van causar el primer any? Perquè és que si no es compten aquelles pèrdues del primer any, del 2003... totes les juntes de la Porta sumades no donen pèrdues. Per tant, han de comptar aquelles. Però, clar, estan en una situació esquizofrènica de que ells, el Sandro i el Bartomeu i tots aquests, han de sumar aquelles coses, aquelles pèrdues del 2003, però sense que els que hi eren siguin responsables, perquè si no s'acusarien ells mateixos. Entens? Sí, sí. Això és com si tu vas a una oficina de la Caixa i trenques un vidre amb una pedra i queda gravat i tothom ho veu. I aleshores, diguem, tothom sap que has sigut tu. Tu te'n vas, 6 anys més tard resulta que et fan director de la Caixa i tu vas i acuses a una senyora que passa per allà, que no té res a veure, 6 anys més tard, i li dius, vostè, senyora, ha trencat el vidre. I diu, no, home, no, si tothom ha vist que era vostè que el va trencar. I, a més, fa 6 anys, jo fa 6 anys no hi era, m'entens? Sí. I això, no, ara el senyor Bartomeu vol discutir lo de Soge Cable, vol discutir tot això, molt bé, discutim-ho. Però, sisplau, que expliqui que les pèrdues, perquè doni pèrdues tot el mandat de la Porta, s'han d'incloure les pèrdues del 2003, i a les pèrdues del 2003 hi era ell. I ells els que van prendre la decisió, i no nosaltres, no jo, la Magda Oranic, el Boix, el Perrin, i tots els que estan, que ells ens estan acusant ara d'haver tingut pèrdues i ens estan fent responsables i ens volen fer pagar fins i tot, o bueno, ens volen perdonar la vida en cas de que ens toqui pagar, quan els que van prendre la decisió dels 63 milions de pèrdues van ser ells. I a mi, sisplau, que m'ho expliqui.
Amb el Bartomeu jo crec que li podrem preguntar. Em temo que el Sandro Rosell de moment no. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, Xavier Salamartín.
Moltes gràcies.
Esperem votar i que el diumenge sigui una jornada molt festiva.
Molt bé. I perdoneu que no pugui venir avui a la tertúlia tota l'estona.
Tranquil, t'esperem com sempre.
Vinga, fins ara.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.